La Caravana, una tribu de benvinguts que fa ràdio.
7 minuts gairebé que passen de les 4 de la tarda. Tornem a posar en marxa la caravana en aquest primer dilluns del 2023 i ho fem per parlar amb l'artista emergent Anna Ralm. Núria.
La nostra convidada d'avui és compositora, productora i cantautora i destaca per fer cançons que parlen sobre l'enfrontament a les nostres pors i inseguretats a través dels sons electrònics i influències de la música clàssica amb l'objectiu d'ajuntar la modernitat i la melancolia. Si fem un repàs de la seva trajectòria ens hem d'aturar sense dubte l'any 2020 quan va estrenar el seu primer single Happy For You, on expressa el dolor d'una pèrdua després de la vellesa. Un single, per cert, que ha vingut acompanyat d'altres com Mama, Blind i Truth. Però clar, si continuem avançant en el temps, sense dubte ens hem d'aturar el 2022, l'any en el que va publicar el seu primer àlbum en castellà, Les Grietes. Un àlbum que rendeix tribut a l'art japonès del Kintsugi i que parla sobre les esquerdes, les pors i els defectes que ens fan a tots singulars i autèntics. Les Grietes, podríem dir, és molt més que un àlbum, és una forma d'expressar el seu concepte de bellesa, de vida i d'amor, però sobretot d'amor i de desamor. És per això que, per conèixer tots els detalls del que ben segur s'ha convertit en el seu primer treball i el més especial, avui puja a la caravana la seva màxima protagonista, Anna Ralm.
Anna, molt bona tarda.
Hola, què tal?
Ara ens hem dit, sembla, ple en aquest nou àlbum que has tret, que de fet has autoeditat, no?
Sí, ho he fet produït i, i masteritzat i tot.
Ara et pregunto per com ha anat tot plegat abans, però en quin moment dius de la teva vida el meu és la música, jo m'he de dedicar a la música?
Doncs va ser, farà uns 3 anys, 4 anys, jo estava acabant dret i jo, no sé, sabia que em volia dedicar a algú relacionat amb la música, però tampoc sabia molt bé com fer-ho, i em vaig endinsar en el món de la producció. Vaig estudiar producció i vaig dir, és que això és el meu.
Començar la indústria musical és senzill?
No. A veure, és una indústria molt competitiva. Hi ha gent increïble, amb moltíssim talent. Però bueno, jo crec que també és una mica no descentrar-se, no? I seguir el camí i fent, i no anar-se'n molt cap al futur i pensar, no?, una mica en el present i el que vols expressar, qui vols ser, no?, i qui ets, també.
Ara ficarem un jardí, però és una pregunta que m'agrada molt fer-vos. Sobretot si ve gent jove amb moltes ganes de fer coses. Dedicar-se a la música, ara et preguntava, és fàcil? I em deies, no, gens fàcil.
Gens fàcil.
Però és encara menys fàcil si ets jove, i encara menys fàcil si ets jove i dona?
Jo, de moment, encara no he viscut una situació en la que, per gènere, em senti en aquesta dificultat. Sé que sí, és més difícil, per suposat. Per sort, cada vegada hi ha més dones que estan a la indústria i tenen un poder en aquesta indústria i estan reivindicant justament aquesta igualtat i ara hi ha dones al·lucinants, cantants i artistes, i ens estan obrint camí, no?, els nous joves que estem començant, i s'agraeix molt.
Abans ens explicaves que fa 3 anys que dius que et vols dedicar al món de la música, però sí que havies passat pel Liceu a fer llenguatge musical, violoncel, cant líric... Sí. A quin moment passes de tot això del Liceu a fer la música que estàvem escoltant ara mateix? Perquè, clar, és molt bèstia el canvi,
és,
no?
És molt heavy, sí. A veure, jo sempre m'ha agradat més el pop i tota la música més comercial a nivell de cantar-la, no? Uh-huh. Però és veritat que com a base d'estudi, no?, el cant líric és com el que et dona la base essencial, no? I aprens a respirar, aprens a cantar d'una manera que d'una altra manera és més difícil. Llavors, també m'encanta el cant líric, però és veritat que m'agrada més una mica lo modernillo, no?, i juntar-ho una mica.
Com recordes aquella etapa al Liceu? Perquè, clar, no tothom pot dir que ha estudiat al Liceu.
A veure, vaig estudiar també a altres escoles, eh? Vull dir, vaig estar al Liceu, però també a altres escoles. I, a veure, és dur. Vull dir, no és fàcil, eh? O sigui, jo estava, després de l'escola, cada dia allà, saps? I hi ha moltíssima exigència i hi ha moltíssima exigència, però també, vull dir, et dona una base que és molt forta, i a part, aquesta exigència també te l'emportes, no? I pots treure el bo d'aquesta exigència, justament. La discreta de me falta
mal estoy por donde grietas, por donde se cuela el sol. A veces el temor de caer el amor.
Des, a mi m'agrada fer música modernilla. Com definiries la teva música, a part de modernilla?
Jo crec que és una mica la fusió, no? Uh-huh. La fusió de diferents estils de música i sobretot intento doncs, juntar una mica l'urbà amb lo tradicional, no? O més pur, més líric, no? Això és el que una mica estic intentant. També lo electrònic m'agrada molt.
Estem escoltant Grietas. Dèiem que relaciones molt la teva música en aquest nou disc amb l'art del kintsugi.
Sí.
Què és el kintsugi?
Està inspirat en el kintsugi. És un art japonès que el que fa és juntar les peces d'objectes trencats i el que fa és com posar or o plata a les grietes justament doncs, per donar-los una importància, no?, a aquestes... aquestes trencades, i el que una mica diu no és justament la bellesa d'aquestes grietes, no? D'aquests objectes que estan trencats.
Clara, bé la bona. Com es transforma això, que és tan visual, musicalment?
Doncs justament jo crec que és una mica el donar-li aquesta visibilitat a aquestes grietes personals, en el meu cas, no? I poder-les, doncs, una mica donar-li aquesta honra, no?, a les grietes en comptes una mica d'amagar-les, no?, que estem una mica acostumats també a això, no?, a amagar les coses que ens han fet mal o que hem viscut, i doncs la meva intenció era justament el contrari amb aquest àlbum.
De seguida anem parlant de les grietes d'aquest nou àlbum d'Anna Ralp. Abans, però, si seguim amb tota la teva trajectòria, Anna, tu has estat a Londres i a Berlín.
Sí.
Quant de temps?
Vaig estar 4 mesos i 7 mesos.
Fent música?
No.
No,
No, vivint allà. Sí.
Allò es transporta, però, la teva música, també?
Sí, molt. Sobretot Berlín.
Sí?
Sí. Allà a Berlín em vaig donar compte de que volia dedicar-me a la música. No vaig donar el pas encara, però sí que és veritat que doncs, tenia amics que estaven molt en tot el tema de l'art i tal, i em vaig donar com aquell permís de cantar davant de la gent, de, no?
El permís, eh?
Sí. Em feia molta vergonya cantar davant de la gent, sí. I va ser com, mira, és igual, no?, canto. I va ser una experiència tan xula de poder compartir i veure també no?, el feedback de la gent i tal. I a part, allà la música és increïble, vull dir, és una cuna, no?, de la música,
clar,
sobretot electrònica.
Això t'anava dient, deia, sobretot Berlín, clar, Alemanya és cuna del que deies, de l'electrònica.
Sí.
Dels temes, aquest 1, 2, 3, que forma part del nou àlbum d'Anna Ralp, aquest Grietas. Abans em deies, acostumem a amagar les coses que ens han dolgut, i jo ho faig, ho comunico a través de la música, no?
Uh-huh.
Precisament la música et serveix d'alguna manera de teràpia?
Sí, totalment.
Sí, eh?
Totalment. Jo sempre penso que per expressar alguna cosa cap enfora, primer ha d'haver, no?, un camí cap a dins, uh-huh. I per mi les Grietas va ser un procés terapèutic, literalment, no?, de reconnexió amb mi mateixa, de honestitat, literalment, no? I
per tant, de què ens parles en aquest àlbum?
Bueno, de...
En global, eh?
Sí. Bueno, de les, jo que sé, inseguretats, no?, o pors que tenim, o el dolor, no?, és un tema que forma part del meu àlbum completament, conèixer un mateix i, no?, i les caigudes i tornar a aixecar-se, no?, després d'aquestes caigudes. I bueno, volia expressar una miqueta, no?, des del meu camí.
Sí que és teràpia, sí.
Sí.
Volia pujar la música perquè jo de música, a mi m'encanta el món musical, però no hi entenc. Això que estem escoltant és autotune?
Sí, clar, sí, porta una mica.
Què li dius a tota aquella gent que critica l'autotune?
A veure, jo crec que al final...
Perdó, tu t'ho has sentit, això? A tu t'han dit, clar, és que uses autotune,
bueno, hi ha gent
això...
Que, sí, hi ha gent que m'ha dit, ostres, quina pena que li posis autotune, no?, amb la veu que tens i tal. Jo crec que al final és una, o sigui, és una preferència personal, igual que vull dir, hi ha gent que li agrada la música urbana, gent que li agrada la música clàssica, tal. Sí que és veritat que ara, en el món actual, vull dir, ja no és tant poses autotune perquè no saps cantar, sinó que hi ha moltíssims artistes que tenen una veu increïble i és veritat que des del meu punt de vista li dona un toque diferent, saps? Li dona un brillo, un algo que a mi m'agrada i fa com més la unió amb la música de producció, no?, per així dir-ho.
Dèiem, acabes de publicar nou àlbum, aquest Grietas. Quines sensacions tens?
Molt bones.
Sí?
Sí.
Estaran bé, eh?
Sí, estic molt contenta. En directe, encara no. Estem buscant sales i buscant...
Esteu tancant.
Exacte, buscant dates i tot.
Per tant, si et pregunto, no em diràs res encara.
No, encara no.
Pobre, m'ha posat cara de pena. Ja ho sabrem. Cantes en català i en castellà, però abans ho feies en anglès.
En anglès,
sí. Per què aquest canvi?
Doncs perquè... A veure, a mi m'encanta també cantar en anglès, però... Però és veritat que bueno, si estàs aquí, no, millor cantar l'idioma que la majoria de gent pugui entendre. I va sortir així. Realment no va ser una decisió superpensada.
Abans ara parlàvem de les pors, del que ens dol, de fer una mica teràpia a través de la música. Mm-hmm. A mi em sonava una mica que deus fer música intimista, no? Lletres intimistes. Uh-huh. Però quan imaginem música intimista, normalment imaginem un cantant i una guitarreta, una guitarra, uh-huh. No?
Sí.
Tu ho fas a través de l'electrònica,
uh-huh.
Que és com molt... Uau, no? És supertrencador, això, no? T'ho havies plantejat així, no?
No, o sigui, jo vaig començar amb la guitarra
sí?
I... Sí.
No deia guitarreta en plan despectiu,
eh? Tot això és un procés... No, al final hi ha música xulíssima, acústic només... Uh-huh. Però és això, no? A mi també m'agrada molt la música electrònica, llavors doncs volia juntar-ho. No sabia com, perquè va ser com un procés de voler juntar les dues coses, però tenia molt clar que volia fer-ho.
Deies també que has volgut ajuntar una mica la música clàssica amb l'electrònica.
Sobretot amb veu, sí, i instruments.
Com ho trobem, això, en el disc?
Jo crec que la veu, el to de veu i, uh-huh. i tal, no, és més clàssic i també doncs, hi ha cançons amb guitarra, cançons amb piano i és algo que tampoc vull perdre, no, l'instrument pur, una mica, independentment de que també els sintetitzadors estan molt presents a la meva música.
Uh-huh. I si encara parlem d'aquest àlbum, també hem de parlar d'un dels temes que de fet va ser el single d'aquest àlbum, que és T'estimo a rabiar. En col·laboració, eh?
Sí.
Amb qui, això?
Amb l'Experience.
Com ha anat, això?
Molt bé, molt
sí?
bé, molt bé. Sí.
Se t'han obert els ulls,
coneixíem d'abans.
Quan has dit l'Experience, uau.
Sí. És que ens portem molt bé i, a part, sí, va ser una col·laboració molt fàcil. Va ser, o sigui, una col·laboració molt xula,
sí?
Saps? I a mi col·laborar m'agrada molt, la veritat. Em vaig donar compte, que,
sí?
que m'encantava, sí.
El vas trucar, li vas dir, escolta'm, què penses en tu?
Sí. Per...
Així, tal qual,
tal
eh?
Tal qual. Li vaig enviar un missatge, una nota de veu, i li vaig dir, escolta, mira, tinc aquest tema, vull fer un remix, què et sembla? Si t'agrada, apunta't. I em va dir que sí, i...
I has sortit aquesta meravella.
Sí, en un mes ens vam posar les piles a parir des de València i des de Barcelona i va sortir això.
Clar, em deies, m'agraden molt les col·laboracions. Mm-hmm. Què implica una col·laboració per un disc? És a dir, què hi afegeix?
Home, jo crec que un altre punt de vista és superimportant i una altra manera com de viure, no? una experiència. I a part, doncs, coneixements de música, per suposat. No? I a nivell producció és un crac i em donava també consells a mi i a mi aquestes coses m'agraden molt, saps? Poder veure l'altre punt de vista, no? I, sí.
Abans parlàvem de que és un disc autoproduït. Mm-hmm. Què significa que és autoproduït? És a dir, guanyes en llibertat?
Clar.
Sí,
clar,
eh?
Sí, guanyes en llibertat, clar. Fas exactament el que vols fer, no? També, clar, o sigui, té els seus pros i els seus contres. És veritat que és molt més... pesat, no? Uh-huh. Perquè és com que no acabes de deixar el procés creatiu fins al final, i a vegades pot ser una mica frustrant, no? Perquè, ostres, potser no sona exactament com t'agradaria, hi ha gent que es dedica només a que soni exactament així. Però també guanyes en llibertat i en escollir, no? També com vols que soni i tot.
Suposo que en aquesta balança entre el cansament, no?, que ara ens deies una mica, d'haver autoproduït tot aquest disc, d'haver-hi dedicat tantíssimes hores a aquest disc, i la il·lusió de treure'l, guanyar a segona.
Com?
Guanyar a segona, guanyar la il·lusió de treure
exacte,
un treball teu, no? Guanyar tot
sí,
això.
Sí, sí, sí. I clar, estàs mesos treballant de portes cap endins, no?, en algo, i és com, vull treure ja, vull com, d'alguna manera, cedir-ho, no?, a la gent.
M'agrada molt que vagis per aquí, perquè... jo crec que normalment els que escoltem música, ens agrada molt escoltar música, que sé, a mi em trobareu agafant el metro, amb cascos sempre, per exemple, ens som poc conscients que darrere d'una sola cançó hi ha setmanes i setmanes i setmanes de feina, no?
Sí, sí. Clar, depèn de la cançó, no? Hi ha cançons que et surten en un dia
sí?
I ja està. A veure, òbviament no tot el procés creatiu, no? Però per almenys ja la tens com produïda...
Tu t'ha passat amb alguna d'aquest disc que has dit, ostres, és que aquest tema ho tenia molt clar?
La d'Acelerando va ser la més ràpida. Sí,
sí, eh?
Sí, sí, sí. Crec que en 3 dies la tenia com més o menys feta. Hi ha cançons que vaig fer i després no les vaig posar, saps? Perquè no m'acabaven. O cançons que vaig fer, per exemple, la de 4 mierdes, també la vaig fer molt ràpid. Sí, va així. I potser hi ha una cançó que estàs molt de temps perquè, no? Pues la inspiració també és algú... molt, molt poc controlable, no?
Bé, no et preguntaré per dates, sí que et preguntaré, però, si t'has deixat cançons en un calaix.
Sí, sí, moltes.
Sí?
Moltes. O sigui, jo normalment, quan tinc pensat fer una cançó, primer faig una, que crec que és la que sortirà, al cap d'un temps li començo a veure fallos i faig una altra i aquella és la que surt. O sigui,
val.
Per cada cançó que trec, normalment hi ha una que no he tret.
Per tant, ja estàs pensant en nou disc? Encara que soni molt aviat i acabis de publicar aquest, eh?
Sí, nou disc no, però tenim un mini EP
sí?
Sí, en procés ja.
Per
sí,
tant,
sí.
A través de les xarxes, entenc, eh? De les plataformes digitals, etc. Plataformes digitals, que a mi també m'agrada molt preguntar-ho, si juguen a favor de la música perquè us dona un ampli ventall de públic, que si no, no arribaríeu, o us va a la contra perquè, clar, monetàriament tampoc deu ser allò...
Clar. Les dues coses.
Sí?
Exactament així, sí.
Tal qual, eh?
Tal qual. A veure, jo crec que té més punts a favor, perquè pot arribar molta més gent.
Uh-huh.
Hi ha tantes xarxes que potser no tens una xarxa i pots arribar a una altra. Sí.
Ara, Ralf, que avui ens ha vingut a presentar aquest nou disc autoproduït, les Grietes, però ha vingut a cantar.
Sí.
Sí o no?
Sí, sí, clar.
25 minuts que passen de les 4 a la tarda. Ana Ralf.
Miro enrere i no puc complicar que la vida és real, que l'amor se'n va, que es transforma al passar. Vull parar-lo i m'arrasa el penjar. 4 dies són eternitat i oblidar-te fa més mal que l'estimar. Que deus pensar, em golpeja el parar. No sé on estic ja, t'estimo a ràbiar, pot el cor explotar. Que serem dos estranys, no despertar-me amb tu, el petó a l'arribar. Un amor que no puc governar, t'estimo a ràbiar. però tu ja, Déu sabrà tot el que jo t'estimo, t'estimo.
Però que bèstia.
No? Gràcies.
Sí, que bèstia, això a capella. Seguiràs usant l'autotune o no?
Sí.
Però jo m'incloeixo amb aquells de... Però per què no uses? Per què no uses?
Jo crec que depenent del tema, saps? No em tanco. No em tanco. Però també m'agrada l'autotune.
Tornaràs a anglès?
No ho sé. No ho sé.
Tampoc?
No ho sé. Jo crec que no. Crec que no. A no ser que col·labori amb algú d'un altre país, que també m'encantaria.
Sí?
M'encantaria.
Com, per exemple?
Home, no sé.
Ara que ets a la ràdio, escolta.
Clar, grans artistes. No, però, per exemple, els raperos així més anglesos m'encanta,
sí?
O francesos, sí. Sí, crec que és algo que amb la meva veu pot...
Saps el que et deia, que fas música com superintimista, no?
Sí.
I musicalment sona molt urban.
Sí.
No?
Mm-hmm. O sigui, m'agrada que diguis això, perquè al final és una mica l'objectiu, no?
Anna Ralph, segur que la veieu als escenaris properament, les properes setmanes, els propers mesos. Esteu pendents perquè val molt la pena. Les Grietes, que vagi molt bé.
Gràcies, igualment.
¿Cuántas veces tengo que ladrar en pie? No puedo inventarme la soledad, tal vez. Y cuánto tiempo que no puedo desprender. Que de olvidarte me castigo, que de sentirte me divido. Qué frío, qué frío, qué frío. Te cuento cuántas veces yo me olvido.
Ràdio Estel. Per estar encara més al dia, només et cal seguir Ràdio Estel a les xarxes. A més, amb continguts exclusius. Segueix escoltant. Segueix Ràdio Estel també a les xarxes.
Nadal és l'època de l'any amb més llums. Però a Catalunya, una de cada tres llars es mantenen en la foscor perquè no tenen prou ingressos per viure dignament. A Càritas et convidem a il·luminar aquestes llars amb l'energia més poderosa, l'amor. Aquest Nadal sigues llum pels altres. Fes un donatiu a caritascatalunya.cat. Si has de fer front a un feixuc tràmit legal o un conflicte jurídic, ja siguis autònom, empresa, treballador per compte aliena o consumidor, els advocats i assessors de Digestum Legal t'ajudaran. Digestum Legal, un despatx multidisciplinar amb prop de 40 anys d'experiència que presta serveis professionals amb rigor i compromís per una bona gestió i defensa jurídica. Truca al 93 265 78 44 o contacta'ns mitjançant les xarxes socials. Digestum Legal, defensa jurídica integral. Aquest any demana als Reis Catalunya Cristiana. Cada setmana tota l'actualitat de l'Església a casa teva. Subscriu-t'hi des de 90 euros l'any. Catalunya Cristiana, informació i cultura religiosa amb mirada pròpia. Descobreix més a catalunyacristiana.cat.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
La Caravana, un programa sobre rodes. Parlem de cinema amb Víctor Rodrigo.
Va, 3 minuts que passen de 4:45 de la tarda. Per tots aquells que estigueu pensant i que ens seguiu setmana rere setmana i digueu, escolta'm, que no és divendres, què ha passat aquí? Doncs bé, que divendres és festiu i, per tant, avui Víctor Rodrigo, que s'avorria...
Tenia una altra cosa que fer, eh?
Víctor, bon any, eh?
Bon any.
Ha anat bé, el cap d'any?
Ha anat molt bé.
Sí?
Molt bé, massa i tot, eh?
A vegades passa.
Quan es diu que és massa i tot...
A vegades passa.
Afecta el dia 2, el 3...
Llavors aquests...
Sí. Estarem estossegant tota l'estona, mitja hora...
Serà una coseta així.
Bueno, ho solventarem.
Va, què ens portes avui, que és dilluns?
Va, o sigui, avui tenia pensat, com les setmanes anteriors havíem fet temàtiques nadalenques, existeix encara un subgènere del subgènere, que és la temàtica de cap d'any.
Sí.
L'he volgut descartar.
Ah, bé.
Comencem primer amb el descarte.
M'agrada.
Perquè també he pensat, tothom voldrà fer una mica això, crec que queda massa arquetípic, i he dit, què podria tenir alguna cosa a veure amb el traspàs, allò típic d'un any a l'altre, allò que ens fem nous propòsits, intentem posar-nos objectius, la gent s'apunta al gimnàs el dia 2 i el dia 4 ja no hi va, aquest tipus de coses.
Que em mires, Víctor.
No, és una autoinculpació.
Val.
Vale. Però hi ha un subgènere que em sembla molt interessant i s'ha anat vertebrant en els altres grans gèneres, que és el coming of age.
Ui, que m'hauràs d'explicar això.
Per la gent que no sàpiga què és el coming of age, normalment és la típica pel·lícula que té una història com a trama principal en la qual un personatge principal, ja sigui adolescent o jove adult, etc., aquest perfil, passa tot un procés durant la pel·lícula en la qual... Ell al principi és ingenu, una persona naïf, o que està passant per algun procés dolorós, o un procés que simplement és idiota, i ja està, no passa res. Llavors, en la pel·lícula, com que madura a través d'una sèrie de circumstàncies.
Vale.
Seria fins i tot... Hi han petites trames, com passar de l'institut o el batxillerat a la universitat, o de passar dels 17-18 a tenir la majoria d'edat i... donar-te la bona castanya amb la vida adulta, aquest tipus de perfils.
Aquelles pel·lícules de tontaco a...
Exacte.
A semitonto.
Que tampoc tant, però pot anar des de nens, adolescents, joves o gent més gran. Aquí està una mica la gràcia, és a dir, perquè hi han pel·lícules que potser els protagonistes són nens o són adolescents, però tu és igual quina edat tinguis que t'hi pots veure impregnat. Llavors és una mica també aquesta màgia del coming of age, que no té el punt aquest dels teenagers movies o de les comèdies d'adolescents o els drames de joves adults, sinó que ho engloba una mica tot.
Val, per tant, que és un... Podríem dir que són pel·lícules d'humor menys tonto que les de teenagers.
No té per què, sinó que poden ser drames perfectament, però que hi ha un procés de catarsi.
Val.
Que al final, vulguis o no, passar d'un any a l'altre, a vegades nosaltres, de manera implícita, ho fem com una catarsi. És a dir, ho deixem tot enrere, no ha passat absolutament res, només has passat d'un dia a un altre, però hi ha aquest procés.
Val.
Llavors he dit, podem agafar aquesta premissa i agafar un top 5 de pel·lícules que tinguin com a element el coming of age i que siguin, evidentment, bones i que les recomanem nosaltres.
Va, doncs som-hi amb la cinquena.
Mm-hmm.
és aquesta musiqueta.
Comencem amb el classicazo dels classicazos, que en principi aquesta podria ser perfectament la número 1. És a dir, estem parlant de Los 400 golpes de Truffaut, que amb qualitat cinematogràfica és evident que podria ser la primera de la nostra llista, que ningú em salti el coll. Per què la poso la cinquena? Perquè crec que com a coming of age es manté molt bé, però les problemàtiques que veiem a la pel·lícula del Balzac han passat de moda, en el sentit més estricte de que el temps li ha passat per sobre. Bueno. Perquè és un nen, allò que parlàvem de que tu et pots impregnar ja sigui quina la del coming of age, però és un nen que per una sèrie de circumstàncies a l'escola doncs rep maltractaments de professors, no té l'ambient que hi desitja i és una mica aventurer, etc. Llavors decideix escapar-se de l'escola amb un amic seu. Llavors el fet d'escapar-se comença a veure la vida de la ciutat, es troba amb sa mare en una circumstància molt problemàtica, però clar, aquell punt d'abusos barra violència barra desfase temporal generacional és massa bèstia per mi, per com veure'ns ara nosaltres o veure un xaval de la mateixa edat que el Balzac patir exactament el mateix o alguna cosa similar.
Pel Víctor, ara et preguntaré una d'aquelles coses que jo sempre he volgut tenir un entès de cinema al davant per preguntar-li.
Per favor.
Quina diferència hi ha entre que a una pel·lícula li passi el temps per sobre i una pel·lícula d'època?
Vale. La qüestió és que el temps li passa per sobre és que les temàtiques que tracta, sigui des de la perspectiva que sigui, hi ha elements, sobretot, morals o de judicis de valor.
Val.
Llavors, la perspectiva i l'enfocament amb la que es fa queda caducat. És a dir, tu pots veure, per exemple, pel·lícules de Hitchcock dels anys 40 que tracten els maltractaments matrimonials i no estan vistos des d'una perspectiva superarcaica, allò el punt de l'home sempre per sobre de la dona, no en el marc de l'època, que és el que anirem al segon, sinó que hi ha l'enfocament del guió, l'enfocament de la creació del personatge, fins i tot de la mateixa víctima, ja sigui ell o ella, té una perspectiva que és podrida, que ningú de nosaltres, amb dos dits de front o que hagi passat l'època dient, la comprarà.
Clar, si ens posem amb exemples molt bèsties i en què es veu molt clar, per exemple, que em riuràs, Sor Citroën.
Sí. Allò és que no té cap mena de...
No li ha passat el temps, li han passat els segles.
Li ha passat tot per sobre.
Tot.
Però, per exemple, lo que el viento se llevó és la gran discussió, perquè jo crec que el judici de tota la pel·lícula és molt difícil, però hi ha part de la pel·lícula en què el temps li passa per sobre i hi ha altres que, evidentment, és el punt central de l'època. Llavors, el Gary Cooper, la gran escena que té, marxant, fotent aquella escena, el problema és que molta gent bastant conservadora l'ha agafat com si fos una definició de la seva relació o d'aquest tipus de coses, però quan ell propicia maltractaments contra la Vivien Leigh, com ella s'empodera, això no passa al temps. O el seu discurs final, aquest tipus de coses. El que passa que aquí, per exemple, clar, o sigui, aquesta perspectiva del professor dimoni, del professor que maltracta alumnes i que té carta blanca per pagar-los, clar, la qüestió és d'època, però l'enfocament en el qual ell reacciona està una mica passat.
Vale, Los 400 golpes, que la podem trobar a plataforma o no?
A Amazon i a Filmin.
Vinga, anem cap a la quarta.
Estoy trabajando en una novela. Es la historia de mi vida y mis hermanas.
Que sea breve y picante. Y si la protagonista es una chica, asegúrate de que se casa antes del final.
¡Ah, yo!
Quiero ser una artista en Roma y ser la mejor pintora del mundo.
Eso es lo que tú quieres, ¿no, Joe? Ser una escritora famosa.
Sí, pero suena muy vulgar cuando lo dice ella.
Mis hijas siempre andan metiéndose en líos.
Bueno, yo también.
Un altre clàssic, eh?
Aquest és un altre clàssic i aquí, una altra vegada, que ha anat molt bé que introduïssis aquest debat, en el qual podem veure que una història, que és Little Woman, Mujercitas, depenent de com l'anem adaptant al llarg del temps, la problemàtica d'època, el coming of age, perquè aquí, vulguis o no, hi ha un personatge principal, que és la Jo, que pateix o viu, perquè se li pot veure de les dues maneres, amb el verb, aquest coming of age, l'adaptació, per exemple, del 2019 de la Greta Gerwig no té res a veure en molts enfocaments, com la de 1994, en la que sortia la Winona Ryder, tota aquella gran fornada d'actrius que al final van acabar sent superestrelles.
Sí, senyor.
I aquí tenim que si la Saoirse Ronan, el Timothy Chalamet i la Florence Pugh, que per mi són els tres grans pilars de la pel·lícula, els tres pateixen un coming of age a la seva manera, però... Ostres, jo la veig una pel·lícula super sòlida per veure-la i des de qualsevol gènere o perspectiva no crec que sigui una pel·lícula... Ho diu moltíssim la gent que fa aquesta etiqueta de pel·lícula per dones... O, és avorridíssim tenir aquesta manera de debats, però...
Aquesta gent que diu que no és que això és un pastel.
Clar, no, és que és pastel. No, cine de tacites, bueno... Qui no vol
un té? Cine de tacites?
Sí, és una cosa que és horrorosa, que això, Joan. Però... Aquesta adaptació de la Greta Gerwig, i sobretot, per exemple, el discurs final, qui no l'hagi vist, o qui l'hagi vist el recordarà segur, qui no l'hagi vist, li recomano que vegi la pel·lícula de la Jo, com l'interpreta la Saoirse Ronan, és impecable. I em puc sentir jo identificat fa 10 anys, o en fa 5, o el meu cosí fa 4. Aquí està la gràcia del que diem d'allò, dels coming of age, és igual en quina època i com estiguin detractats, funciona. Els 400 golpes té moments... Per això l'he hagut de posar a la cinquena, com a pel·lícula crec que és brutal, però la Little Women del 2019 de la Greta Gerwig és impecable.
Plataforma?
La podem trobar a Amazon i HBO.
Tercera, és una meravella.
¿Qué has dicho? Espera, ¿qué has dicho? Rápido, rápido, gira a la derecha.
¿Qué? ¿Por qué?
Steve, dirígete a la calle G. Ha sido una visión. He visto a una diosa. Vamos, tienes que alcanzarla.
Yo no he visto nada.
Vamos, Kurt, no podemos pasarnos la mitad de la noche persiguiendo a chicas para ti.
Lori,
¿qué?
Te digo que es la criatura más perfecta e impresionante que he visto en mi vida.
Se ha ido, olvídala.
Me ha hablado. Me ha hablado a través de la ventanilla. Y me parece que me ha dicho te quiero.
Clar, és que aviam una cosa.
Situem-nos. Situem-nos, perquè sé que qualsevol persona que presenti a la ràdio en algun moment ha volgut ser el locutor d'American Graffiti.
Sí, sí, sí.
És que és així, el Wolf. És que és així. I llavors, aquesta pel·lícula...
Aquest diàleg que escoltàvem ara...
És impecable.
Qui no l'ha tingut?
És una mica així, en plan de...
És una mica així.
Jo estupidillo amb 17 anys.
Exacte, sí, sí.
Perquè només t'ha mirat una noia o un noi i tu ja estàs flipant.
Castell de Disney.
Ja està. Aquí entrem una altra vegada al que hem establert nosaltres en dues anteriors. Per què aquesta la poso la tercera i no faig com amb los 400 golpes? Primer, American Graffiti de George Lucas és impepinable. Mm-hmm. És un grandíssim pel·liculot. Perquè el que fa és una radiografia. És una radiografia directa de la joventut en un poble perdut a Califòrnia i a la interioritat de Califòrnia, a la qual l'última setmana, que realment és l'última nit de l'estiu, tots els joves que ja han deixat l'institut, etc., doncs passen la nit sencera esbojarrats, buscant gresca, o buscant noies, o buscant nois, o volent ballar, o volent-se cardar de pinyes amb el primer que es trobi, o fer curses de cotxes il·legals.
Sí, sí.
Llavors, tota aquesta efervescència brutal és aquella principis dels anys 60 on s'introdueix un element a la pel·lícula que fa moltíssim de mal, però és la guerra al Vietnam. Llavors, tot aquest escalfor una mica, aquest punt d'American Graffiti, de que veus que el ritme és molt frenètic, les cançons són boníssimes, et sona Little Richard, et sona l'Elvis, et sona aquest rock and roll molt marxós, va creant tota una aura que, vulguis o no, és la que segurament hem sentit tots quan teníem 16, 17, 18 anys. Que és que tens pressa per tot, ho vols fer tota la vegada, vols anar aquí, allà, a l'altre costat...
És aquell ui, 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 iai, 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 a la vegada.
Exacte. Llavors, com a coming of age, aquesta pel·lícula, aquest que es va inflant, aquesta escalfor, com una mica aquesta calor. No tant escalfor, sinó que ho estàs passant malament.
Sí, 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 sí. Que allà passa alguna cosa més que la diversió.
Exacte. Acaba esclatant perquè la realitat adulta, o la realitat que quan ets adolescent o quan ets jove no veus, no perquè no vulguis veure-la, sinó perquè el context et porta a no veure-ho, t'esclata la cara. I tal com està explicant American Graffiti, em sembla una pel·lícula immensa que al ser una radiografia no li passa el temps perquè al final és una imatge d'aquells temps. És una mica el que el George Lucas i els seus col·legues en aquella època, ja sigui Scorsese, Spielberg, volien retratar una mica aquesta, aquest canvi generacional amb els clàssics, amb els directors antics una mica ja vistos des de, des de Hollywood, que feien coses que no s'impregnaven realment del que es vivia en aquell moment.
No, estic,
aquesta almenys és una dècada després, però és, són el que van viure ells. I és una mica aquell, aquell record o aquell retrat d'una generació que és la generació perduda, entre cometes, que és la generació del Vietnam.
Ja n'hem parlat, però amb Spielberg ho hem vist fa pocs mesos amb West Side Story.
Exacte.
Que és la revisió de com ell va veure aquell clàssic.
Podria ser un còmic of age, també, per exemple. Molt més violent i shakespeariano, entre cometes, però podria ser perfectament.
I si la tercera em semblava una meravella, la segona ni què decir.
Lady Bird, tornem a Greta Gerwig. Al final, no és una qüestió només subjectiva de gust, sinó que, al igual que moltes vegades, si parléssim d'un top 5 de pel·lícules de màfia, potser ens sortiria dos o tres vegades el nom de Martin Scorsese.
Segur.
Llavors, aquell punt de màgia que tens a l'hora d'explicar certes històries, o sobretot certes temàtiques en alguna història, la Gerwig té una ploma impecable i en la direcció és brutal, i fins i tot ella té com a directora i com a intèrpret a Frances Ha, qui no la conegui li recomano moltíssim, que és també un coming of age, per si, que és molt de nínxol perquè és Nova York i americanada, etc. Però Lady Bird crec que va ser una absoluta joia descobrir-la, perquè ningú realment sap com definir aquesta pel·lícula, perquè és molt difícil de definir.
Sí.
Perquè al final, sí, és Saoirse Ronan interpretant a una jove que viu també a Califòrnia, a Sacramento, en la qual té problemes de relació, però al final són les típiques problemes de relació materno-filials amb sa mare, i no té clar ni què farà amb la seva vida, no d'aquí un any, la setmana vinent. Llavors, totes les discussions internes que va tenint, que les va com extrapolant als seus voltants, ja sigui a la seva amiga, a la professora, a quan els hi venen a fer una charla, a quan té un problema amb un veí, aquest tipus de coses, o quan decideix anar a quina universitat n'hi ha, la gràcia està en que està tan ben escrit el guió que tots aquests elements dramàtics i humorístics es van barrejant, i a vegades no saps si has de riure o has de plorar, en el sentit de t'estàs emocionant. I aquestes emocions, que són bipolars, entre cometes, és la definició perfecta d'un coming of age. Perquè és, estic molt emocionada perquè vull anar a la universitat, però m'estic clavant per davant i per darrere tres o quatre assignatures que no sé com fer. I a sobre trec l'humor perquè no suporto la professora. I la professora em diu que no serveixo per res. I llavors a mi això m'afecta moltíssim, ho carrego contra ma mare. És que és impepinable, aquesta pel·lícula.
Ara em deies, com explicar Lady Bird amb una frase, o com explicar quin tipus de pel·lícula que és, i ho anava relatant, i jo pensava, segon comentari del dia en què me la jugo i em pots matar. Jo pensava, és Into the Wild que dansa.
Vale, t'ho puc comprar. Into the Wild, fins i tot, hi hauria el punt de que...
Tia Rutes Salvajes, eh? Perquè...
Exacte. Hi ha el punt de que Lady Bird, el personatge principal, és encara més intel·ligent, i hi ha el punt aquest de, no comèdia negra, però comèdia molt irònica. I aquesta ironia, aquest element tan primordial, a les generacions anteriors, potser adolescents o juvenils, no la tenen tan impregnada com la tenen les actuals a partir dels millennial. I aquest element definitori crec que la converteix en una pel·lícula que és immensa actualment, que és un clàssic modern per mi, però d'aquí potser 20-30 anys potser podríem dir que se li ha passat el temps per sobre, perquè aquest element tan irònic, tan autodestructiu o tan negatiu, potser en les èpoques que venen després, potser són mega positius. I fer aquestes bromes de, pues, me quiero matar, doncs aquest tipus de coses, doncs no forma part del llenguatge i li ha quedat el temps sobreposat. Però actualment Lady Bird és un must absolut.
Lady Bird, plataforma?
La podem trobar a Amazon o a Movistar.
I American Graffiti, que no t'ho he preguntat abans.
American Graffiti és només a Filmin, evidentment.
Evidentment, eh?
Evidentment.
Hi ha una persona d'aquí d'aquesta...
No em donen patrocini, però és que...
No, no. Deixa'm-ho dir, hi ha una persona aquí d'aquesta ràdio que perquè jo miro pel·lícules de Filmin, em diu agafa pasta. A això mi, passa habitualment?
A mi m'ho diuen molt.
També, sempre,
jo els dic, vaig a veure una pel·lícula i em diuen ah, aquella, una finlandesa que està en blanquina era d'en 60, no? I jo vaig a veure Star Wars, o sigui.
I ja està.
I ja no passa res.
I punt. Primera?
Som-hi.
T'he de confessar, Víctor, que aquesta pel·lícula que has portat com a primera, i ara sí, et dono permís per matar-te, per matar-me, es va estrenar al cinema, i no vaig anar perquè em feia por.
Això em sorprèn.
Em feia molta por, i no l'he vist a dia d'avui perquè em segueix fent por.
Et fa por per l'impacte emocional que et pot donar?
Per moltes coses. Per moltes coses i per com està feta.
És que el punt de com està feta, qui no conegui la pel·lícula, és Boyhood, de Richard Linklater, i ja és literalment una pel·lícula culta. És a dir, per com està produïda, és una pel·lícula que es va rodar amb 12 anys de diferència, en 3 episodis diferents, en els quals el Linklater va poder comptar amb els mateixos actors sempre, i es fa el coming of age literal. És a dir, des de la vida d'un nen petit fins que marxa a la universitat, tot aquest procés el veiem a través de com 3 grans capítols dins de la pel·lícula. Però tots aquells elements quotidians, conflictius, que et pots trobar en una vida normal, d'una família normal, que al final pot ser disfuncional o no, perquè hi haurà gent que ho considerarà que és disfuncional, perquè són dos pares separats, dos germans, que un, el protagonista, el que seguim, que és Ethan Coltrane, és el protagonista, però té una germana. Aquest tipus de coses...
Té un punt documental, aquesta pel·lícula?
Més que documental, és una experiència, per a mi. Perquè al final els documentals et relaten alguna cosa i moltes vegades sempre hi ha un punt en tercera persona. Però en aquest... Tu, al final, potser encara estàs acabant el segon capítol, entre cometes, diguem-li així, i ja estàs tan a dins d'aquella vida, d'aquelles vides paral·leles, d'aquella Patricia Arquette fent de mare, de totes les dificultats que pateix, que tu segurament has vist molts elements que et recorden alguna cosa de la teva vida. Per nímia que sigui. Llavors, aconseguir això, aconseguir aquestes catarsis i aquestes complexitats que al final són tan simples com explicar moments íntims o banals d'una vida d'un nen després adolescent i ja jove, em sembla però excel·lent. Però excel·lent a nivell cinematogràfic, perquè aquell punt de relat no és una gran pel·lícula de gran producció, d'allò que diguis té grandíssims moments climàtics. En té diversos, perquè la pel·lícula és llarga, són gairebé 3 hores, però és un viatge.
És una pel·lícula sobretot emocional, eh?
És completament emocional, perquè al final... sigui per X o Y, tots hem volgut tenir aquells petits moments amb la família o aquells que no valoràvem en aquell moment perquè teníem certa edat. Llavors els recordes amb certa nostàlgia, perquè la nostàlgia fa aquestes coses, i llavors quan tu mires la pel·lícula potser t'impregnes amb aquella nostàlgia i veus com ell ignora els moments o allò, aquell punt d'una abraçada al teu pare o un petó de ta mare o aquell moment que es preocupava o conflictes que hi havia. Tot aquest tipus de coses estan relatats d'una manera tan bona.
Clar, jo et preguntava
i
si
tan
era...
natural. La gràcia és la naturalitat.
Exacte, jo et preguntava si era una mica documental per aquesta naturalitat que ara em deies, perquè si és una pel·lícula que s'ha rodat amb tants anys de diferència pel creixement de tots els actors, la nostàlgia arriba a ser real, entenc.
Exacte, sobretot el nen, perquè a l'Ethan Coltrane se li notava que no tenia nocions allò interpretatives excel·lents, sinó que hi ha el fet de que la seva mirada perduda, fins i tot sé que hi ha algun moment que està mirant el director a veure quina indicació li està donant, però és que aquell punt de mirada perduda o de trobar-te en un lloc que no tens ni idea de què estàs fent o que els teus pares estan vivint o que t'està afectant o com ho estàs processant, tot això és que ho hem viscut, segurament. Llavors és molt difícil crear una cosa tan natural amb elements tan simples, que al final són complexos.
La tenim a...
La trobem a Movistar.
Per cert, que no sé si es va dir o es va fer també, ara pensava, quina pel·lícula també ho ha fet, això d'esperar-se tant amb els anys? No sé si es va fer amb Quentin Tarantino i Kill Bill.
Crec que
o,
sí.
O hi havia la pretensió de fer-ho.
ja existia la pretensió, el que passa que la productora el va apretar una mica, perquè al final vam 2 o 3 anys de diferència, crec sí, que va pel mig amb Dead Proof, i ja està, però... Però és que el que aconsegueix Linklater és molt difícil, perquè al final també has de tenir molt clar la història que vols explicar i has de tenir també la sort.
Anem a la notícia de setmana?
Som-hi.
Què ens has triat avui, va?
Ha estat difícil, perquè és que han passat moltíssimes coses l'última setmana.
Sí.
És molt bèstia.
Sí, sí,
i s'han concentrat gairebé totes per Cap d'Any. Però, deixant de banda personalitats molt importants del planeta que han mort, han traspassat aquests últims dies...
Per 16, per exemple. Ara recordem que estem fent especials des d'aquesta casa. Per cert, dijous, que podreu seguir el funeral també des d'aquesta casa, 9:45 del matí, seguit per Ignasi Miranda i tot el que duri aquesta cerimònia.
Ho vaig pensar, que tenim la pel·lícula dels dos papes.
Dos papes, sí.
El que passa que ja la vam portar, he dit, saltarem un altre tema. I aquest sí que és una mica un punt d'un tema escabrós... Segurament moltíssima gent ja sabrà de què parlo si dic l'escàndol de Waka.
Waka Sabadell, eh?
Waka Sabadell, de la discoteca. I és que no vull ni entrar en detalls. La qüestió és que pensant en què em portava aquella pel·lícula, només hi havia un punt de ràbia. Llavors, el punt de ràbia, sobretot amb la facilitat en la que ara... mateix, 2023 ja podem dir, les noies, adolescents o joves poden ser portades una altra vegada al linxament gratuït a nivell sexual a totes les xarxes i amb el precedent de és una broma o mireu el que està passant i rieu, i em va portar només a una pel·lícula, que és Promising Young Woman. En Promising Young Woman, que va guanyar l'Oscar a millor guió original, que està escrit per l'Emerald Fennell. Qui no la situï
jo
és
no
la
situo,
Camilla Parker Bowles de la tercera i quarta temporada de The Crown.
Ah, bona.
És aquella actriu.
Bona.
És la directora i la guionista principal, en la qual ens presenta una dona, que és la Carey Mulligan, que fa un dels papers de la seva vida, en la qual és una dona que es dedica a perseguir els assetjadors sexuals, exposant-se a ella mateixa com a víctima. I llavors aconsegueix enfrontar els assetjadors i els atacants sexuals amb les seves pròpies vergonyes, i a partir d'aquesta pròpia pel·lícula o aquesta pròpia història o el que intenta fer la protagonista, es llencen missatges que no estan dirigits als personatges secundaris de la pel·lícula, sinó estan dirigits al públic. Que és que elements com una dona a la seva vida pot ser assetjada o atacada sexualment unes 150 vegades, perfectament, doncs aquest tipus de dades, que al final són més que dades, són bueno, xifres escabroses, són tractades a la pel·lícula amb el que és no un coming of age, perquè aquí seria aventurar-me una cosa que no té cap ni peu, sinó en una espècie de venjança justiciera, que no justícia venjativa.
Val.
Hi ha un punt de la ment de saber veure que al final el punt de revenja és més per la ràbia i la impotència, que al final s'acaba canalitzant com si fos una superheroïna, que no ho és, a través de la Carey Mulligan.
No, i al final està molt bé quan una pel·lícula et mira directament i et diu, ei, per qui no. Víctor Rodrigo, moltíssimes gràcies. Ens retrobem aquest divendres que ve, no? El proper, eh?
Que sigui el proper.
Que vagi molt bé.